Bon dia, els ajuntaments fan una crida a la responsabilitat als entorns naturals aquests dies de forta calor.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ens preocupa, naturalment ens preocupa, i per exemple, doncs, el pas que hem de mirar de posar-hi tots una mica de mesures, i si tu poses les mesures, si veus algú, doncs, fer la reflexió.
És el regidor de l'Ajuntament de les Preses, Lluís Guillaumes. Com diem, un exemple, el trobem precisament a aquest municipi, a les Preses, a l'àrea recreativa de Xanax. Un espai molt concorregut i especialment vulnerable pel que fa als incendis forestals i més en setmanes d'extrema calor, com la que estem tenint. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres. Tanquem setmana, divendres 2 d'agost del 2024, i el dia té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Més notícies. El Servei Català de Trànsit ha instal·lat càmeres detectores i indicadores de fauna salvatge a la Nacional 260, a la carretera que uneix Olot i Figueres. A través d'uns panells lluminosos, els conductors podran saber si a prop de la via o a la mateixa via hi ha un senglar o un cabirol. La mesura es pren amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat en punts concrets com aquest. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamiel.
Aquests tres punts, el que vam fer va ser creuar la nostra informació d'accidents, on teníem els accidents, amb fauna, que nosaltres els coneixem a través de les estadístiques que ens van introduint els companys de Mossos d'Esquadra i també titulars de via, però especialment els companys de Mossos d'Esquadra. Vam creuar-ho amb les dades dels agents rurals, que ells també tenen registres, i allà on coincidien els punts on teníem sinistralitat i també els agents rurals i tenien incidències reportades, allà és on vam triar aquests tres punts.
Hem tancat el juliol i, per tant, Girona crea 12.070 llocs de treball al juliol i trenca rècords d'ocupació, fregant per primer cop els 391.500 afiliats. L'atur es manté pràcticament invariable amb un ínfim descens del 0,4% i al territori ara mateix hi ha 28.474 desocupats. Festes d'altura, el cap de Lliga Mosca serà el protagonista dels gots de festes d'altura d'aquest 2024. El dibuix, a càrrec d'en Jofre Masó, estudiant de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, mostra aquesta figura, el cap de Lliga Mosques a sobre d'un cavallet. Per tercer any consecutiu, els gots també seran biodegradables. El regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot és Agustí Arbós.
Una proposta que és molt divertida, que crec que és molt i molt encertada, que encaixarà molt bé amb el got de festes, i per tant el primer de tot és felicitar a en Jofre Masó, que és el que ha dibuixat. Crec que serà un got molt que agradarà molt. A més, és divertit perquè, curiositats de la vida, el cartell tenia un element protagonista petit que ens explicava la Gina Pac, que era el cap de Lliga Mosques, i justament, que és un tema de casualitat, la proposta que ens ha fet en Jofre, doncs, també incorpora el cap de Lliga Mosques. Per tant, el cap de Lliga Mosques aquest any tindrà un paper diguem, més protagonista al fes d'altura, cosa que està molt bé perquè és un element que, de fet, tampoc és molt habitual que ho sigui de protagonista.
I més de 1.000 entrades venudes per la primera edició del Racing Prix a càrrec de la Faràndula Racing Team. L'acte tindrà lloc a la plaça de Braus d'Olot el dissabte 24 d'agost. A més, l'entitat olotina també estarà representada a la ciutat durant les festes d'altura amb uns domassos a càrrec de la comarca. Un dels membres de la Faràndula Racing Team és David Bosch.
Hem ja les, de fet, superem les 1.000 entrades. Llavors, a partir d'ara ja queden les últimes unitats d'entrada. Sí que, al ser el primer any, doncs, prioritzem molt l'aforament, que estiguis de còmode, que no estiguis molt atapeït. Respectarem molt el tema, doncs, de les localitats, i per tant entrem a aquesta última fase ja de 25 euros. Es pujaran un esglau més ara els últims dies a 30, ja serà l'últim, no es pujarà més, i a partir d'aquí, doncs, agraïts a tota la gent que ens ha fet confiança.
I el duet Alós actuarà aquest diumenge al Parc Nou en el cicle de concerts de música al Parc. Interpretaran un repertori molt variat, passant per diferents estils musicals. El programador d'Olot Cultura és Jordi Serrat.
Interpreten músiques de, diria de tradició popular, però és que n'hi ha de tot, perquè fins i tot podem trobar-hi temes de Beatles, però els interpreten a la seva manera. Es veu, percussions de pandero, sobretot, i violoncel.
I en l'àmbit esportiu, el Club Tenis Taula Olot preveu superar els 185 palistes en l'Open Internacional Ciutat d'Olot. El pavelló Pla de Llacs acollirà la 6a edició del torneig el 14 de setembre. Com a novetats, el club incorporarà un Open adaptat i també la categoria cadet. El president del Club Tenis Taula Olot és Enric Llagostera.
Des de la tercera o quarta edició, però ja s'estava parlant, i aquest any finalment, doncs, s'han fet molts de contactes per poder incloure dins d'aquest Open Internacional, aquesta modalitat de tenis taula adaptat, ja tenim una sèrie de confirmacions, ja se'ns han emparolat jugadors, fins i tot ens va trucar un club de Còrdoba, que venien expressament de Còrdoba a portar un jugador adaptat, un nen d'11 anys, per poder participar en aquest Open.
I el Club Bàsquet Vall d'en Bas obre les inscripcions per al segon torneig nocturn de 3x3. El club ha apostat per repetir el format de la primera edició de l'agost passat. El torneig tindrà lloc el dimecres 14 d'agost al pavelló de Sant Esteve d'en Bas. L'entrenador del Club Bàsquet Vall d'en Bas és Albert Grabulosa.
Saps, perquè l'any passat jugàvem barrejats, federats i no federats, i sí que hi havia gent que doncs, venia més a passar el rato, que és el que ens interessa a nosaltres, per donar-nos visibilitat al poble, doncs gent que volia venir a jugar a bàsquet, i que es trobaven gent que anava molt forta. Doncs aquest any es va decidir doncs, això, fer una categoria no federada que per posar dintre tots aquests jugadors o exjugadors que han jugat de la comarca que vulguin tornar a participar un 3x3 de manera més calmada.
I a la nostra contraportada, Besalú inaugura una exposició que recorda els 80 anys de l'aixecament de Varsovia després de la devastació nazi. L'exposició 63 dies de l'aixecament de Varsovia és la continuació d'una altra mostra que es va presentar fa uns mesos a la Cúria Reial, que narrava un dia el gueto d'aquesta mateixa ciutat. Ho explica el director del Departament Educatiu de l'Institut Nacional d'Auschwitz a Espanya, Eduardo Campo.
Les persones que miren atentamente, aparte de las fotografías que son de una calidad y de una expresividad imponente, pues van dándose un poquito cuenta de cómo va transcurriendo el levantamiento, ¿no? Y entonces, a poco atento que estén, van a decir, uy, a partir de esta fecha esto va mal, o a partir de esta otra es que ya están pensando en capitular, pero resulta que tienen esperanza de, y bueno, mira, se vuelven a liar la manta, ¿no? Y vuelven a resistir, pero bueno, al final todo el mundo sabe que el levantamiento de Varsovia acabó en una gran destrucción y no llegó a conseguir los fines que se perseguían.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I més enllà dels volcans... Doncs avui és notícia, investidura o repetició electoral. En marxa ja la consulta a Esquerra Republicana sobre el preacord amb el Partit Socialista Català. En la primera mitja hora ja han votat 1.500 dels 8.500 militants republicans cridats a les urnes en una consulta telemàtica i vinculant sobre la investidura del candidat socialista. Nova aturada a les obres de l'L9 del metro, la tuneladora pararà 14 mesos per reparacions. El Departament de Territori preveu acabar amb la connexió de la línia el 2030 un cop la tuneladora perfori el tram central restant des de Mandri fins a Lesseps. Un de cada quatre camions viatja 8 per carretera. Per tant, el sector busca ja solucions. Iniciatives d'empreses i grups de logística volen optimitzar la capacitat de càrrega per evitar viatges innecessaris. En l'àmbit internacional, avui és notícia que Rússia i Occident alliberen 24 presos en l'intercanvi més gran des de la Guerra Freda. Un dels beneficiats és el periodista espanyol Pablo González, detingut a Polònia per espionatge en favor dels russos i empresonat des de fa ja 29 mesos. Donald Trump reprèn la carta de la divisió racial per desacreditar Kamala Harris. Durant anys, Trump va alimentar la teoria que Obama no era nascut als Estats Units i ara posa en dubte l'afrodescendència de Kamala Harris. Esclat d'aldarulls atiats per l'extrema dreta per l'assassinat de tres nenes a Liverpool. La població de Southport continua commocionada per l'atac en un casal d'estiu.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I I avui, a la previsió meteorològica, l'onada de calor dels últims dies dona pas a un canvi de temps aquest divendres. L'arribada d'un solc d'aire fred per les capes altes i mitjanes de l'atmosfera afegirà el punt d'inestabilitat necessari per al desenvolupament de xàfecs i tempestes localment fortes. Per tant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat també l'avís per intensitat de pluja. La tramuntana i els cerç es reforçaran a última hora als dos extrems del país. Protecció Civil també ha posat en alerta ja el pla Inuncat. El canvi de temps, doncs, es posarà de manifest a partir del migdia. La primera part de divendres ha estat marcada per el sol, també amb algun núvol baix, sobretot cap a la zona del Delta de l'Ebre. A partir d'ara al migdia, els núvols aniran augmentant d'oest a est i començaran a caure ruixats i algunes tempestes amb possibles calamarsades. Els ruixats, com dèiem, començaran pel terç oest, especialment per l'Alt Pirineu, i s'aniran estenent cap al centre de Catalunya, el Pirineu Oriental i la zona del prelitoral central i nord, també a la Garrotxa, el Ripollès i el Pla de l'Estany. Previsiblement, els xàfecs es retiraran a partir del vespre pel nord del Camp de Tarragona i també la costa central. Tot sembla indicar, doncs, que bona part de la Costa Daurada, el nord de la costa central i la Costa Brava quedaran lliures, en principi, de precipitació. De mica en mica anirem deixant enrere els valors de temperatura de l'onada de calor, però el dia encara comença amb una temporada amb una temperatura força elevada. Per aquest motiu, està activat encara l'avís per calor nocturna per a divendres a la matinada. Pel que fa a les màximes, esperem un descens de la temperatura per l'oest i uns valors semblants als del dia anterior per la façana litoral. El canvi d'aires es notarà més a partir del vespre. Podem arribar, això sí, a uns 35-37 graus. La Garrotxa avui estarem màximes de 32-33 graus. Ara mateix, a aquesta hora del migdia, tenim a la capital de la Garrotxa 32 graus positius. Demà dissabte tindrem una calor més normalitzada amb un descens notable de la temperatura mínima en molts indrets i amb una baixada de la màxima tret de la Costa Daurada, on bufarà mestral rescalfat durant el matí. El temps tendirà cap a l'estabilitat, però no desapareixerà del tot el risc d'algun ruixat en alguns punts de la muntanya.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja el nostre informatiu, la nostra carpeta de notícies, i ho fem amb el nostre tema de portada. I és que els ajuntaments fan una crida a la responsabilitat als entorns naturals aquests dies de forta calor. Un exemple el trobem a les preses, a l'àrea recreativa de Xanacs, un espai molt concorregut i especialment vulnerable pel que fa als incendis forestals, i més en setmanes d'extrema calor, com la que estem tenint, Gerard Puigdemont.
L'àrea recreativa de Xanacs a les preses és concorreguda durant tot l'any, i més des d'en fa 3, quan en Salva va fer-se càrrec de la quingueta que hi ha dalt de tot. Allà hi ofereix esmorzars i dinars, i durant l'any se li omple de gent majoritàriament de la Garrotxa, Osona i Barcelona, sobretot per anar-hi a fer calçotades. Durant l'estiu les barbacoes estan tancades per tal de minimitzar el risc d'incendi, però això no impedeix que molta gent segueixi anant a la muntanya de Xanacs i també al bar, ja sigui per fer una ruta, fer el toc o pujar-hi en bicicleta. Des de l'Ajuntament de les Preses fan una crida aquests dies de calor extrema a extremar també les precaucions a zones boscoses com aquesta. En parla Lluís Guillau, com a regidor a l'Ajuntament de les Preses.
Ens preocupa, naturalment, ens preocupa, i per exemple, doncs, el pas que hem de mirar de posar-hi tots una mica de mesures, i si tu poses les mesures, si veus algú, doncs, fer-li fer la reflexió.
I és que, tal com explica en Salva, hi ha qui fa cas de les recomanacions, però hi continua havent persones incíviques, i no només pel que fa al foc, sinó també pel que fa a les deixalles, assegura.
Depèn de cada visitant, perquè hi ha cada visitant que es pensa que això és campixes, i tira les coses per terra, està fumant, tira la colilla a terra, i porta els cendrers, i no sé per què li porta els cendrers, perquè no el fa servir, i hi ha gent que s'està menjant una barreta, ciclistes que està menjant una barreta i la tira a terra, i dius tu, hòstia, ai, perdona, però no l'agafen, perdona, però es queda allà a terra. Una miqueta hi ha gent de tot, hi ha gent que sí, que porta, que ho mira molt, i hi ha gent que passa de tot. Depèn amb què, si ha d'estar molt a sobre. Però bueno, s'ha notat un canvi, eh?
Aquests dies són moltes les persones vingudes de fora que visiten espais com Xanacs. A tots ells els agrada trobar-se l'entornet i cuidat, com l'Ildefons Manzano, que ve de Badalona.
Vinc des de Badalona, avui hem decidit de passar el dia a la Garrotxa, que ja la coneixia de fa temps, i aquest baranador havia estat fa molt de temps també, ja pot ser més de 20 anys, i ho he trobat bé, he trobat maco la zona. La Garrotxa sempre m'ha agradat molt, i cuidada, la trobo cuidadeta.
Perquè l'entorn sigui net i el màxim de segur possible, però fa falta conscienciació i comportar-se amb sentit comú a espais naturals amb un alt valor, però a la vegada molt vulnerables. L'Ajuntament de les Preses recentment ha arreglat un dels camins que van del poble fins a Xenacs.
Des de darrere la bòbila, amb un camí que també hem arreglat, que han recuperat, que se'n diu el Camí del Bous, que s'hi ha fet una inversió de 40.000 euros. Des de l'Ajuntament de les Preses creiem que és molt important que els nostres boscos i els estiguin ben cuidats i que hi hagi camins per facilitar i que la gent li agradi la natura.
Gaudir de la natura és el que tothom vol, però per poder continuar gaudint de la natura fa falta que entre tots es tracti bé.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I el Servei Català de Trànsit ha instal·lat càmeres detectores i indicadores de fauna salvatge a la Nacional 260, la carretera que uneix Olot i Figueres. A través d'uns panells lluminosos, els conductors podran saber si a prop de la via o a la mateixa via hi ha un senglar o un capirol. La mesura es pren amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat en aquests punts concrets.
El Servei Català de Trànsit ha instal·lat unes càmeres amb sensors i uns panells lluminosos per indicar als conductors que passin pel quilòmetre 54 de la N260 al terme municipal de Cabanelles, la carretera que uneix la Garrotxa i la Empordà, de si a la vista fa una salvatge a la via. L'objectiu és reduir accidents de trànsit. Es tracta d'una prova pilot que funciona amb intel·ligència artificial i que també anirà col·locada a dos punts més, a Pontós, a la Nacional 2 i a Garriguella, també a la Nacional 260. En parla Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Aquests tres punts el que vam fer va ser creuar la nostra informació d'accidents, on teníem els accidents, amb fauna, que nosaltres els coneixem a través de les estadístiques que ens van introduint els companys de Mossos d'Esquadra i també titulars de via, però especialment els companys de Mossos d'Esquadra. Vam creuar-ho amb les dades dels agents rurals, que ells també tenen registres, i allà on coincidien els punts on teníem sinistralitat i també els agents rurals hi tenien incidències reportades, allà és on vam triar aquests tres punts.
El Servei Català de Trànsit ha pogut impulsar aquesta prova pilot després que rebés el vistiplau per part del govern espanyol titular de la carretera. Ara la idea és que a través de les càmeres es puguin recollir dades per treure'n conclusions i veure si realment funciona per reduir els accidents de trànsit provocats per fauna salvatge en un moment que hi ha una sobrepoblació de senglars i cabirols.
I l'economia gironina continua a l'alça. Ha creat 12.070 llocs de treball al juliol i trenca rècords d'ocupació. La Seguretat Social tanca el mes fregant els 391.500 afiliats, cosa que suposa la xifra més alta assolida d'ençà del 2012 fins on arriba l'històric del Ministeri. És el primer cop que s'enfila més amunt dels 390.000, això sí, el pic de la temporada turística no es tradueix en un descens de l'atur perquè la xifra de desocupats s'ha mantingut quasi invariable i tan sols davalla un ínfim 0,4%. Hi ha hagut 122 persones que han sortit de llistes, això sí, Girona és l'única demarcació de Catalunya on l'atur baixa. Ara mateix, al territori hi ha 28.474 persones que busquen feina, un 2,14% menys en comparació amb el juliol del 2023.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I seguim parlant d'altres temes. El cap de Lliga Mosca serà el protagonista dels gots de festes del Tour del 2024. El dibuix, a càrrec d'en Jofre Masó, estudiant de l'Escola Municipal d'Expressió, mostra aquesta figura a sobre d'un cavallet. Per tercer any consecutiu, els gots seran biodegradables. En parla Guillem Guardiola.
Com cada any, els gots de festes del Tour incorporen una imatge obra dels alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió. Enguany, la il·lustració escollida ha estat obra de l'alumne de l'aula d'il·lustració i còmic de l'EME, Jofre Masó, que ha volgut representar dues figures importants de la faràndula com el cap de Lliga Mosques i els cavallets. Aquesta imatge ha estat escollida d'entre 11 propostes i enguany és casualitat que el cap de Lliga Mosques sigui també el protagonista del cartell de les festes del Tour 2024 a càrrec de Genina Bach. El regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot és Agustí Arbós.
Una proposta que és molt divertida, que crec que és molt i molt encertada, que encaixarà molt bé amb el got de festes i per tant el primer de tot és felicitar a en Jofre Masó, que és el que ha dibuixat. Crec que serà un got molt, molt, que agradarà molt. A més, és divertit perquè casualitats de la vida, o el cartell tenia un element protagonista petit, que ens explicava la Gina Pac, que era el cap de Lliga Mosques, i justament, que és un tema de casualitat, la proposta que ens ha fet en Jofre doncs, també incorpora el cap de Lliga Mosques. Per tant, el cap de Lliga Mosques aquest any tindrà un paper diguem, més protagonista al Fes d'Altura, cosa que està molt bé, perquè és un element que, de fet, tampoc és molt habitual que ho sigui de protagonista.
Com cada any, els alumnes a partir de 12 anys de l'EME poden participar i fer el seu dibuix. Per ells és un repte, ja que han de complir alguns requisits com el poc espai del qual disposen, el disseny a una tinta i complir la temàtica principal de la faràndula. Ho explica el director de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, Tavi Algaró.
36.000 gots, sí, que ho veuen constantment durant les festes, que perdura perquè hi ha gent que fa la col·lecció, i això no imposa. I per altra banda, encara que sigui un dibuix senzill, a vegades els dibuixos senzills són els més complicats de fer, perquè han d'anar en un lloc molt petit, en un lloc que només va una tinta, i tot això són condicionants, han d'anar, o sigui, el tema a ser la faràndula principal, o sigui, anem acotant, i això també arriba un moment que incomoda.
El creador d'aquest cap de lligamosques damunt dels cavallets de la faràndula olotina, Jofre Masó, explica que aquest dibuix no era la seva idea principal.
Tenia pensat fer el porc i el xai, que el xai tirava aigua en un got, però com que no poden sortir gots, doncs vaig canviar.
Les 36.000 unitats, que seran de 330 mil·lilitres cada una, es podran adquirir a les barraques per un euro. Enguany, per tercera vegada consecutiva, els gots estaran fets de pellofa d'arròs i, per tant, seran 100% biodegradables per aconseguir reduir la petjada ecològica.
I més de 1.000 entrades venudes per a la primera edició del Racing Prix a càrrec de la faràndula Racing Team. L'acte tindrà lloc a la plaça de Braus d'Olot el dissabte 24 d'agost. A més, l'entitat olotina també estarà representada a la ciutat durant les festes d'altura amb uns domassos a càrrec de la comarca, però va, carai.
Falta menys d'un mes perquè comenci a Olot una nova activitat. Es tracta del Racing Prix, organitzat per l'entitat olotina Faràndula Racing Team, que constarà de dos equips que competiran en 8 proves. Les proves poden ser un toro mecànic al mig de la plaça de Braus, la caputxeta i el llop, i una prova inspirada en les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, segons les paraules del seu president Cesc Sagristà fa uns dies. Les entrades ja estan a la venda i des del primer dia tot fa pensar que les graderies de la plaça de Brau estaran plenes de gom a gom. Tot i això, segons un dels membres de la faràndula Racing Team, David Bosch, volen prioritzar la comoditat dels assistents en aquesta primera edició.
Hem ja les, de fet, superem les 1.000 entrades. Llavors, a partir d'ara ja queden les últimes unitats d'entrada. Sí que, al ser el primer any, doncs, prioritzem molt l'aforament, que estiguis de còmode, que no estiguis molt atapeït. Respectarem molt el tema doncs, de les localitats i, per tant, entrem a aquesta última fase ja de 25 euros. Es pujaran un esglaó més ara els últims dies a 30, ja serà l'últim, no es pujarà més. I a partir d'aquí, doncs, agraïts a tota la gent que ens ha fet confiança.
A més, aquest any l'entitat olotina també estarà representada als balcons de la ciutat per festes d'altura. La comarca ha presentat el 6è model del domàs per aquestes festes majors, que portarà els colors del protagonista de la faràndula Racing Team, el seu gegant, en Tim.
És una mica, doncs, visibilitzar-los a través dels balcons amb aquest 6è domàs, amb un personatge que en poc temps s'ha fet molt estimat, que casa pròpiament amb la faràndula, que casa pròpiament amb les festes d'altura i que és en Tim, i per tant que a més té elements propis com perquè en Ferran Coves hagi tornat a aconseguir un excel·lent domàs que està en línia amb la resta i que farà i aconseguirà aquest objectiu, que és engalanar per festes la ciutat d'Olot, que faci patxoca i que la gent que ens visita doncs vegi un tret distintiu i propi de casa nostra.
Els domassos per aquestes festes d'altura estan dissenyats per l'artista i il·lustrador garrotxí Ferran Coves. Els del Racing Team es podran comprar durant els actes de dia de l'entitat per festes d'altura i algun dia previ a les festes.
I seguim amb més actes. El duet Alosa actuarà aquest diumenge al Parc Nou en el cicle de concerts de música al parc. Interpretaran un repertori molt variat, passant per diferents estils musicals. Júlia Roca.
Una setmana més, el cicle de concerts de música al parc arriba amb una nova proposta per omplir de música al Parc Nou. Aquest diumenge actuarà el duet Alosa, format per la cantant Julieta Vidal i la violoncel·lista Irene Romo. Dues veus, un violoncel i percussió interpretaran un repertori molt variat, passant per diferents estils musicals. Jordi Serrat, el programador musical d'Olot Cultura, explica que les artistes posen un toc personal a totes les seves interpretacions.
Interpreten músiques de... Diria de tradició popular, però és que n'hi ha de tot, perquè fins i tot podem trobar-hi temes de Beatles, però els interpreten a la seva manera. És veu, percussions de pandero, sobretot, i violoncel.
El duet Alosa sorgeix de les aules de l'Escola Superior d'Estudis Musicals. El que va començar com una simple amistat ha acabat desembocant en la unió d'aquestes dues artistes. La instrumentació és un element clau per les seves peces, però el que les fa més especials és la seva naturalitat. L'actuació d'Alosa serà diumenge 6:45 de la tarda i l'entrada és gratuïta i oberta a tots els públics.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
I en esports... En esports és notícia el club tenista Olot, que preveu superar els 185 palistes en l'Open Internacional Ciutat d'Olot. El pavelló Pla de Llacs acollirà la 6a edició del torneig el 14 de setembre. Com a novetats, el club incorporarà un Open adaptat i també la categoria cadet. Guillem Guardiola.
El tenis taula tornarà molt aviat a la primera plana, però abans que comenci la temporada, aterrarà a Olot la 6a edició d'un campionat referent ja a casa nostra. El passat Open Internacional Ciutat d'Olot així ho va confirmar. Més de 185 palistes de totes les categories i procedents d'arreu del planeta hi van competir. El torneig arriba aquest setembre al seu 6è any amb energies renovades. De fet, una de les novetats és que per primera vegada es disputarà l'Open adaptat de tenis taula, una modalitat que comptarà amb la participació de l'exjugador del club, Ferran Paredes, i el medallista paralímpic i campió del món, Jordi Morales. El president del club tenis taula Olot, Enric Llagostera, justifica la incorporació d'aquesta nova modalitat.
Des de la tercera o quarta edició, però ja s'estava parlant i aquest any finalment doncs s'han fet molts de contactes per poder incloure dins aquest Open Internacional aquesta modalitat de tenis taula adaptat. Ja tenim una sèrie de confirmacions, ja se'ns han emparolat jugadors, fins i tot ens va trucar un club de Còrdoba que venien expressament de Còrdoba a portar un jugador adaptat, un nen d'11 anys, per poder participar en aquest Open.
Un altre dels canvis importants respecte a les 5 primeres edicions és la incorporació de la categoria cadet. Aquesta modificació ha comportat la inclusió de la categoria a la B i l'eliminació de la infantil amb la voluntat de donar més amplitud a la base del tenis taula català.
3 Opens Catalunya que fa la Federació Catalana, només hi ha 2 competicions més que són puntuables pel rànquing català, que una és l'Open de Vic i l'altra és l'Open d'Olot. Per tant, senyal que estem fent les coses molt bé i continuem amb aquest format, amb la inclusió de les categories cadet i a la B en comptes de la infantil, i la idea és això, donar-li continuïtat fent aquestes categories d'edat, incloent l'Open adaptat, que també és més que adaptat, és un Open inclusiu.
El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, confia a trobar-hi un nivell molt alt de tenis taula.
On estic segur que trobarem palistes de primer nivell, com ha estat sempre, ens han regalat ja partits a les fases prèvies molt interessants, però també quan es va acostar en aquest moment final o les grans finals, jugadors com en Massip o com en Diego Pinho, per exemple, que sempre ens han doncs, regalat uns enfrontaments molt, molt i molt interessants.
Les inscripcions per al 6è Open Internacional Ciutat d'Olot ja estan obertes i es poden fer a través del lloc web del club fins al 6 de setembre.
I el Club Bàsquet Vall d'en Bas obre les inscripcions per al segon torneig nocturn de 3x3. El club ha apostat per repetir el format de la primera edició l'agost passat. De fet, fa poc les van obrir, ja tenen 150 participants. El torneig tindrà lloc el dimecres 14 d'agost al pavelló de Sant Esteve d'en Bas.
Més de 200 persones van formar part l'any passat de la primera edició del torneig nocturn de 3x3. La idea va tenir una resposta tan bona que el Club Bàsquet Vall d'en Bas no ha tingut més remei que repetir el campionat. Això sí, enguany el club ha apostat per afegir una categoria dedicada als jugadors i jugadores sense fitxa federativa. L'entrenador del Club Bàsquet Vall d'en Bas, Albert Grabulosa Betus, ha destacat a la banqueta d'Olot Televisió la necessitat de separar els esportistes federats i no federats.
Perquè l'any passat jugàvem barrejats, federats i no federats, i sí que hi havia gent que doncs, venia més a passar el rato, que és el que ens interessa a nosaltres, per donar-nos visibilitat al poble, doncs gent que el que volia venir a jugar a bàsquet, és que es trobaven gent que anava molt forta. Doncs aquest any es va decidir doncs, això, fer una categoria no federada que per en qui posar dintre tots aquests jugadors o exjugadors que han jugat de la comarca que vulguin tornar a participar en un 3x3 de manera més calmada.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas repetirà d'aquesta manera el format del torneig nocturn de 3x3. L'objectiu, molt clar, mostrar la immensa base social que té el club i, indubtablement, recaptar el màxim de recursos per poder fer front a les despeses corrents que genera la pràctica de l'esport. Per cert, com l'any passat, el torneig també comptarà amb una categoria inclusiva.
És una època complicada, es va parlar amb clubs de, com Santa Coloma, Palamós i així, perquè vinguessin a portar els seus equips, que és un equip que està a la lliga de bàsquet inclusiu, però no va ser possible pel tema aquest de vacances, hi ha molta gent en vacances i així. Aquest any se'ls hi tornarà a comentar i mirarem, des del CAC Bàsquet sí que s'incorporaran, es portaran dos equips, saps? I mirarem això, i si no, després el que fèiem era fer-ho encara molt més inclusiu tot, de fer-los jugar contra equips no federats.
El torneig nocturn de 3x3 de bàsquet començarà a les 6 de la tarda del pròxim 14 d'agost. També hi haurà altres activitats com un concurs de triples, servei de bar i música. Les inscripcions estaran obertes fins al 9 d'agost.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I a la contraportada... Besalú inaugura una exposició que recorda els 80 anys de l'aixecament de Varsovia després de la devastació nazi. L'exposició, 63 dies de l'aixecament de Varsovia, és la continuació d'una altra mostra que es va presentar fa uns mesos a la Cúria Reial, que narrava un dia el gueto d'aquesta mateixa ciutat.
Des de fa uns dies, l'església de Sant Julià de Besalú acull una exposició dedicada a l'aixecament de Varsovia que enguany commemora el 80è aniversari d'aquests fets. L'exposició narra fil per randa el que es va viure durant 63 dies consecutius de combats a la capital polonesa. L'objectiu d'aquest aixecament va ser alliberar-se dels nazis per si sols i així poder negociar el futur de Polònia amb la Unió Soviètica d'una manera més equitativa. La insurrecció va començar a les 5 de la tarda de l'1 d'agost del 1944. El nombre d'efectius que tenien a cada bàndol era igualat, tot i que els soldats alemanys estaven molt més ben equipats. El cert és que durant els primers dies de combats, la resistència polonesa va ser capaç de fer-se en bona part de Varsovia, tot i que ràpidament els nazis van contraatacar. El director del Departament Educatiu de l'Institut Nacional d'Auschwitz a Espanya és Eduardo Campo.
Les persones que miren atentamente, a parte de las fotografías que son de una calidad y de una expresividad imponente, pues van dándose un poquito cuenta de cómo va transcurriendo el levantamiento, ¿no? Y entonces, a poco atento que estén, van a decir, uy, a partir de esta fecha esto va mal, o a partir de esta otra es que ya están pensando en capitular, pero resulta que tienen esperanza de, y bueno, mira, se vuelven a liar la manta, ¿no? Y vuelven a resistir, pero bueno, al final todo el mundo sabe que el levantamiento de Varsovia acabó en una gran destrucción y no llegó a aconseguir els fins que se perseguien.
Finalment, el moviment de resistència polonesa es va rendir el 2 d'octubre. En acabar la guerra, Polònia va acabar en mans de la URSS, canviant la dictadura nazi per la soviètica. Actualment, l'aixecament de Varsovia és criticat per una part de la població polonesa, ja que el preu que es va pagar, tenint en compte que no van ser capaços de derrocar els nazis, va ser molt alt. Més de 100.000 habitants de la ciutat van ser assassinats i hi va haver prop de mig milió de desplaçats.
No solo son muertos los combatientes en combate, sino que también son fusilados y los civiles también son masacrados. O sea, es una manera, además, de reducir y bajar el ánimo de los combatientes, ¿no? Matan 1.000, 2.000 civiles en una jornada, hasta el punto de expresar los mandos militares a sus mandos superiores que no tienen balas para fusillar a totes les persones que tenen cautives.
L'exposició 63 dies de l'aixecament de Varsovia va acompanyada d'una altra que narra la història d'un heroi nacional polonès anomenat Witold Pilecki, qui va ser un agent secret i líder de la resistència polonesa durant la Segona Guerra Mundial. La història d'aquest personatge que va infiltrar-se a Auschwitz per recopilar informació ajuda a entendre els horrors als quals el poble polonès va estar sotmès en bona part del segle XX. Totes dues exposicions es podran visitar a l'antic hospital de Sant Julià fins al 18 d'agost.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 2 d'agost del 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats, com sempre, a la nostra pàgina web, a garrotxadigital.cat, també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook, i als butlletins horaris de la tarda, des de les 3 de la tarda fins a les 7. Que passeu un bon cap de setmana i que passeu també un bon divendres. Gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.